Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ja ho haureu notat, no és pas una sintonia que diguem d'informatius, però escolteu-me, tinguent un col·laborador com el que tenim assegut al locutori, jo em sembla que si hi ha bé, si hi ha diu una música d'aquest tipus. Paco Torres, benvingut.
Yes. Bon dia.
Què tal?
Molt bé, un bon cap de setmana i mira, i comencem el dilluns amb bon temps i ja està, i endavant.
Què et sembla una sintonia com aquesta?
Bona, molt bona.
Ah, però si dius que hem d'engegar la setmana amb força, doncs què menys que posar-hi una mica de ritme.
Sí, senyor.
I de notícies què?
No sé. Jo l'únic que sé que l'Escala va perdre 1-2 contra el Girona.
Ah, ja hi vas anar-hi a veure-ho.
Sí.
No hi va haver manera.
A la segona part van tindre ocasions, però no, mira, no va voler entrar. Vam marcar un gol i l'Escala es va animar, però el Girona em va decepcionar. Pensava que era un equip una mica més... de classe, més de gent jove, també.
Sí.
Hi havia més vells que gent jove.
Allò que diuen dels equips de formació, no? L'equip
sí,
B o l'equip C, en aquest cas.
Jo pensava que l'equip C seria un equip de nois de 22, 23 anys, un futur per anar amb el Peralada, que és el Girona de A, B, i amb aquest anar pujant anar pujant per primer equip.
No va ser així.
No va ser així.
No va ser així.
Bueno, Girona que pugi a primera regional i nosaltres ens haurem d'aguantar un any més.
A primera catalana.
A primera catalana.
Home, sí que pugi, però nosaltres, la nostra lluita és amb el Bescanó per fer la promoció.
Sí, però s'ha escapat.
S'han escapat de 4 punts, em sembla, que són ja.
4 punts, sí. Aviam, bueno, encara hi ha temps.
No és impossible, però...
Aquests 3 perduts a casa...
T'imagines? 3 partits seguits perduts a casa són 3, 6, 9 punts.
9 punts, hem tret 3 punts a fora. Uh-huh. Clar, hem perdut...
Paco, no només de futbol viu l'home...
No, hi ha notícies.
Hi ha altres notícies. Ja t'ho explico jo què ha passat aquest cap de setmana. Per exemple, ha passat una assemblea al CER. El CER renovarà tancaments de la sala gran i la climatització del centre aquest any 2018. Per climatització vull dir que ja s'ha prescindit totalment de la calefacció amb gasoll i ja s'han connectat al gas. La Junta, a més, demana relleu. Li queden 2 anys o 2 assemblees, però la Junta que presideix Mercè Rueda diu d'aquí a 2 anys, quan s'acabi aquest mandat, no ens tornarem a presentar.
Sí, ja avisa.
Ell avisa i diu qui avisa...
No és traïdor.
És avisador. L'assemblea de divendres es va completar després amb el dinar del soci, que es va fer ahir diumenge, un dinar de càtering, que va deixar tothom bastant content, però hi havia menys gent del que és habitual. Per què? Entre altres coses, perquè hi havia una sortida amb autocar, una altra manifestació convocada per l'ANC i que des de l'Escala s'hi ha volgut assistir. L'ANC de l'Escala viatja a Barcelona per aquesta manifestació on es demanava als partits polítics independentistes que deixin enrere els partidismes i es concentrin en formar govern. Què ha passat aquest cap de setmana? Això, aquesta manifestació, però també ha passat que a l'Escala s'han organitzat diferents activitats a l'entorn del Dia de la Dona, que va ser dijous passat. Però mira si en som, de trempats a l'Escala, que hi va haver acte dijous, però hi va haver projecció de pel·lícula en Cinefòrum divendres, i hi va haver presentació de 2 llibres dissabte. Què et sembla?
Pues bastantes activitats,
no
aquesta setmana.
No tan sols el Dia de la Dona, sinó pràcticament cap de setmana de la dona.
Sí, sí, que va passar un cas en el Via Crucis del dijous.
Sí.
Doncs clar, vam anar a ensejar, no hi havia cap, hi havia 2 o 3 dones, no hi havia res més.
I on tenen totes les altres?
Ah, celebrant el Dia de la Dona. Sopars o on sigui, celebrant.
Un sopar cap aquí, un sopar cap allà.
Bueno, és normal.
Passa, això passa. Passa a les millors famílies.
Sí, sí.
Repassades aquestes notícies que t'he comentat, obrirem bloc esportiu per repassar resultats. Una mica el que ja hem comentat. Futbol, derrota del primer equip a casa contra el Girona. Tercera derrota a casa consecutiva. A la base ha estat un cap de setmana dolent.
Sense, molt, molt dolent.
Sense pal·liatius. Tres victòries, dos empats, set derrotes. Més la del primer equip, 8. En bàsquet, bo. Bo, perquè guanya el primer equip, que no guanyava des del 13 de gener. Va guanyar en el derbi gironí contra el Salt. De fet, el Club Bàsquet L'Escala juga amb una categoria dura, molt difícil, la primera catalana. I van pujar-hi la temporada passada. Aquest any hi tornen a jugar. És durillo, costa molt guanyar partits, i en tot cas va ser un molt bon partit el que van guanyar de 12 punts sobre el Salt. Mira, aquesta sintonia me la quedo, Paco, sí. Me la quedo.
Sí, sí, per sempre. Dona ambient, dona marxa.
I per fer titulars, allò que dius, és que només destaqueu notícies dolentes, és que només surten coses dolentes a la ràdio. No, no és veritat. I si poses una música de fons així...
Anima la gent.
Si la notícia és una mica dolenta, doncs es converteix en positiva de seguida. Mira. Visca les Big Bands. Per cert, que cap de setmana hi havia una Big Band fantàstica.
On?
Perquè la Big Band catalana per excel·lència és la cobla.
Ja. Yeah.
Ara t'he fotut. Tu esperaves a sentir.
No.
Ara t'he fotut.
Jo la Big Band són per escoltar jazz, que m'agrada molt.
Ah, una cobla no pot fer jazz?
Sí, però... Ah,
doncs?
El més lògic és escoltar la música de Big Band.
Sí, ja tens prou raó. Vam enviar-hi dos oients a escoltar un concert d'estrena d'un disco amb sardanes només de Viladesau a l'Espai Ter de Torroella, on actuava la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
Va molt bé.
No ho sé, vull contar que sí. Si ens truca la persona que va guanyar les entrades, ja li preguntarem. I en tennis de taula, doncs els joves apreten, i apreten amb ganes. No hi havia superdivisió aquest cap de setmana, hi havia, això sí, dos partits de primera estatal, i el CERN no va donar opció. 0-6 al camp del tennis taula Torelló, 0-6 a la pista del Club Nàutic o Club Natació Mataró.
Mira que bé.
Pim-pam. Comencem setmana, i començant setmana té importància l'agenda, perquè veiem, fem una primera perspectiva del que hi ha de si aquests dies. Per exemple, vinga, per aquesta setmana, avui reuneix aquest vespre a l'Ajuntament per preparar la Fira d'Entitats del dia 1 de maig. Dimecres, la sortida setmanal de running. Divendres, engeguen les novenes jornades del Centre d'Estudis Escalencs. Divendres també conferència de primavera, la que organitza la Junta Local de l'Associació contra el Càncer. En aquest cas el tema serà càncer hereditari. I divendres primera de les tres sessions del 31è playback de veterans, que faran divendres, dissabte i diumenge. 31 anys de permanència d'aquesta activitat a l'Escala. En Paco, és un habitual cada any?
Cada any hi vaig, sí. Jo diré aquest any, el dissabte, i es posen a les entrades a la venda a partir de demà dimarts aquí
a l'oficina de turisme.
A l'oficina de turisme. O sigui, afanyeu-se que el que vulgui anar, eh?
Uh-huh. Últimament, o els últims anys, no és pas que s'esgotin, però...
Però si volem buscar un bon lloc, un bon puesto...
Quin és un bon lloc a la sala del CERN?
Per mi, la part de darrere, que és la part...
Quan comença la graderia, diguem?
Sí, comença la graderia, que ja s'aixeca. Si estàs a baix, has d'aixecar el cap.
I segons qui t'assegui a davant...
Ja està, malament.
Rai.
I a dalt, si està, és una mica lluny, però és igual, ho veus perfectament.
Fila dos o tres d'aquella graderia tan fantàstica.
Sí, sí, és fantàstica, sí, sí.
Ja ho crec. També per aquest cap de setmana, si divendres comença les jornades del Centre d'Estudis, dissabte hi ha una sortida. Divendres, la primera conferència, és més que conferència, presentació del llibre Fluvià, Tres comarques, un riu. I el dissabte, lligat amb aquesta conferència o xerrada o presentació, es fa una sortida pel territori i es va fer un recorregut pel tram baix del Fluvià. El cap de setmana també visites romanes a Empúries, sortida al teatre des de la biblioteca, van a veure l'espectacle Sol Solet, és un text original d'Àngel Guimerà, una de les obres poc conegudes d'un dels monstres del teatre català, amb obres com Maricel, com Terra Baixa i com tantes d'altres, Maria Rosa i qui sap quantes. També pel cap de setmana, presentacions literàries, es presenta un llibre d'una senyora que tothom coneix, amb una veu tan característica. Ella dibuixa, però per el que es coneix més, quasi és per la seva veu, la Pilarín Vallès. que té aquella veu així, tan fina, tan fina, tan fina, que fa una gràcia impressionant. Però és una de les dibuixants més reconegudes del país. I presenta el llibre La meva vida, dissabte a l'Alfolí.
Que és un llibre de la seva vida.
Entenc que és un llibre autobiogràfic, repassant la seva carrera, la seva vida i miracles, com qui diu, eh? I diumenge, Vermut Solidari per la República, visita romana de març, visita al port, organitzada des del Maram, i presentació de la reedició d'un llibre també importantíssim, un dels llibres claus de la malaguanyada Maria Àngels Anglada, el llibre Les Closes.
No sé.
Veus? Ja ha fet aquest pam que s'acabava aquí.
Doncs sí que es fan coses, eh?
I tant que sí. I el temps? Ha arribat la primavera.
Ja tenim la primavera.
Meteorològicament parlant, no, encara en queden uns dies.
Bueno, sí, però...
Però...
La cosa s'apropara.
Eh que sí.
Sí, sí, dona gust caminar, sortir... Encara que hi feia un vent molestós.
Amb pipador. Dilluns, segons en Sergi Corral, dilluns variable, en xàfecs a la tarda. Demà seguirem amb cel variable, però sense pluja. De tot això que us hem dit aquests últims, ja són 8 o 10 minuts...
Fins a la una.
En tindreu els detalls a la una. I després de l'informatiu, vindran els esports.
Zona mixta.
Zona mixta amb l'Ivan García. Paco, i de seguida girem full i anem pel...
Per la loteria, pels sortejos, pels números que puguin participar la gent per guanyar un premi de loteria, uns dècims de loteria, unes calçotades, uns croissants i un espai ter, si és que hi ha alguna activitat.
Imagina't. Girem full, doncs. Girem full i obrim pàgina de sortejos amb tot això que ens ha comentat en Paco. El primer de tots, el més clàssic, és la gentilesa de l'administració de loteria L'Anxova Milionària de l'Escala, al carrer Enric Serra, a davant de les obres. Però no patiu, que això és qüestió de 4 dies mal comptats, perquè em sembla que aquesta setmana comencen ja a pavimentar tot aquest tram de carrer. En Fèlix en sap un niu i en Fèlix cada setmana ens puja un dècim per sortejar entre els nostres oients. Aquesta setmana...
Tenim el número 16.081, 16081.
972-77-1000 si voleu participar al sorteig. 972-77-1000 o bé un missatge al WhatsApp 627-40-50-99, 627-40-50-99.
Que ja tenim un senyor, Salvador Simó, que té dos números, l'1 i el 2.
Per què té dos números? Jo ara preguntaria. I tu me respons.
Perquè truca, o sigui, no truca directament al 972-1000, sinó fa per el número aquest de...
Pel WhatsApp.
WhatsApp.
I ja vam dir fa unes setmanes que aquí ens truqui el WhatsApp, perquè volem potenciar aquest canal de comunicació també, doncs aquí ens truqui el WhatsApp no tindrà un número, sinó que en tindrà dos. Ja, per sí. Tant, Salvador, aquesta setmana números 1 i número 2. El segon sorteig de cada setmana és el de la calçotada.
Sí, de la calçotada del Mesón.
Perquè ja ho sabeu, que les millors calçotades del món...
Són el Mesón del Conde. Conde.
Dimecres loteria, dijous calçotada i divendres croissants.
Croissants.
De la pastisseria Torrent.
Pastisseria Torrent, mira, dissabte passat vaig passar per Parlavà i parlant... I el pa.
El pa també?
Sí, el pa. De la... Bueno, no me'n recordo el nom de...
Del forn de llenya de Parlavà.
I passava per allà davant i feia, o sigui, feia la veu de la Leli i de la...
I d'en Joan. Joan. Doncs aquells croissants, els croissants cruixents, torrats, amb aquella flaire que fan. Allà tocada al port d'en Perris, que és aquest anar a agafar un croissant i anar al menjar arran de mar.
Un dia tinc que baixar comprant uns quants.
I és clar que sí, i és clar que sí. I te'ls menges al mateix matí, o l'endemà els aixuques al cafè en llet, que encara són tan i tan bons.
Jo els parteixo per la meitat i poso formatge i pernil d'ol.
Cuita.
I es queden fabulosos.
Va, doncs, que em sembla que tenim trucada i la passarem pel sorteig. En qui parlem? Bon dia.
Jo sóc la Carmen Coll, carinyo.
Hola, ai, carinyo.
Oi,
Ai, grita, que ja no és, ens encara ens estarrufarem.
Per la ràdio tens una veu tan dolça.
Cuita, tu. Ai.
La Carmen Coll, filla.
La Carmen Coll, filla, tindràs el número 3.
3.
Molt bé.
Ah, filla. Ai, filles, tu.
Adéu,
adéu. Adéu.
Això és maco, eh? Que t'ho diguin, carinyo.
Ai, guita, ja acabes d'endreçar el matí, sembla. Sembla que ho acabes d'arreglar tot, no? A veure, trucada, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia tinguem.
En qui parlem?
Amb en Ministral, amb el d'aquí baix, el Jolat,
el Jubilat. En Ramon Ministral, el rei dels Brunyols.
Ah, això mateix.
Els vau acabar tots?
Sí, home, i tant, més n'hi hagués hagut.
Tots, eh? Tots.
Boníssims, boníssims.
Tu, escolta'm.
Digues.
Jo vull que em dongueu el número aquest de loteria.
Oh, el número d'aquest de loteria.
Bueno, si te surt premiat.
Premies de guanyar-lo.
Bueno, home, ja és això.
De moment ja tindràs el número...
4.
El número 4, bueno.
I amb el
ja
número...
Ja m'agrada.
Ramon, i amb el número 4 jugues al sorteig de la loteria que regalem dimecres. A la calçotada del Meson, que regalem dijous.
Vale.
A la bossa de croissants, que regalem divendres.
Divendres.
Oh, sí, així.
Pim, pam, pum.
Ostres, tu, quin cap de setmana més bo que passaré, tu.
Et tocarà un dels tres, eh? Si te'n toca un, ja no optes als altres dos.
Ah,
que hem,
oi.
Hem de donar joc a tothom.
El més segur és que no em toqui res.
Fa de mal dir.
No, això, mira, tens possibilitats, tens tres coses per atindre.
Això sí.
Per cert, Ramon,
digues.
Continues sent president.
Sí.
Per 4 anys més.
Sí.
Entenc. Molt bé. Ja en parlarem un rato, i m'ho acabes d'explicar.
Vinga, doncs.
Salut, de moment el número 4.
Molt bé.
Fins ara, adéu-siau.
Adéu.
Posem-n'hi un altre, si et sembla.
Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, amb la Carme Pallarès.
La Carme Pallarès, que ella sí que va guanyar el número de loteria la setmana passada.
Sí, el reintegre tinc, sí.
I ja ha sortit un reintegre?
Sí.
Guita, tu, veus?
Sí, haig d'anar a canviar, per un altre.
Bueno, mira.
Que t'ha tocat, doncs mira.
Allò n'hi ha que diuen, menos de una piedra.
Sí, això, sí, molt bé. La segona vegada que em toc, per un reintegre.
Felicitats, doncs.
Doncs el número 5.
Molt bé.
Val.
Gràcies.
Adéu.
Vinga, Carme, adéu-siau. Per què llavors diguin que no toca mai res? Un reintegre? Escolta.
Jo penso que tothom que participa als concursos d'anys enrere fins ara, alguna cosa sempre li han caigut.
Uh-huh.
Alguna cosa o altra.
Home, un reintegre són, què són? Són 3 euros.
3 euros, tornes a jugar.
O reculls els 3 euros i te'n vas a comprar un parell de croissants.
Ah, bueno, també.
Què?
Però millor és comprar un altre número.
El millor. Saps què sol passar amb els reintegres? Que fas això, el canvies un número per l'altre, i ha jugat i no t'ha tocat res.
Bueno,
però... Si vas a buscar dos croissants, te'ls has menjat i ben bé que t'han fet.
Ah, bueno, sí. Però això pot passar, si aquesta setmana li toca la loteria, la setmana que ve li pot tocar els croissants.
Ah.
O els calçots.
Els calçots, sí, perquè si cobra el reintegro i se'n va fer una calçotada, el cafè i poca cosa més pagarà, eh?
Ja, el cafè, encara.
I poca cosa més. Escolta'm, tenim 5 números repartits, eh, que sí?
Sí.
Si entrés una trucada de forma immediata, l'agafaríem, i si no, ho guardaríem ja de cara a demà. 972-77-1000, 972-77-1000 al darrere.
Encara podeu trucar, encara que no sortiu per antena.
I si no sortiu per antena, us agafarem...
El número i tot, sí. El vostre nom, ja està.
Us agafarem la matrícula i us farem una recepta.
Això mateix.
Va, doncs, Paco, moltes gràcies.
De res, ja ho saps. Mateix. Sempre a vostra disposició.
Demà tenim històries, no?
Demà històries.
On estem ara mateix?
Demà estarem al 89, que el Barça va guanyar la Recopa d'aquella temporada.
Va ser la segona Recopa?
Tercera.
O la tercera ja, eh? 89.
Sí, la tercera Recopa. Parlarem d'aquestes...
Estava a punt d'arribar a l'època de les Champions.
Escoltarem els gols, el 2-0, que va quedar així. Un gol de Salinas i un gol de López Recarte, i ja l'escoltarem la veu de... És una veu de la televisió, de TV3 d'aquell temps. Està una mica...
Qui ho feia, això? L'Eduard Boet, poder?
L'Eduard Boet? Sí, l'Eduard Boet. Sí, se sent una mica, però se sent.
Uh-huh. Entesos, doncs, Paco.
Fins demà.
Salut, fins demà. Fem una petita pausa per la publicitat i continuem de seguida amb les seccions habituals del Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs al Mesón del Conde.
El menú de calçotada inclou els calçots amb la seva salsa romesco, grallada de carn, crema catalana, vins i aigües, tot per 37 euros.
Atenció, perquè ara, si tota la taula demana calçotada, podreu repetir de calçots tant com vulgueu.
I si encarregueu la taula a través del web mesondelconde.com, us sortirà per només 26 euros.
Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'Obert?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'Obert. Entra a obert-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Un quart i mig d'una. A la sintonia de ràdio L'Escala esteu escoltant Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I en aquests instants obrim l'apartat d'agenda d'activitats.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Avui dilluns al vespre, reunió d'entitats prèvia a la fira. La fira d'entitats que celebrarà l'1 de maig. La reunió està convocada a la sala d'actes municipal a càrrec de l'àrea de cultura. Demà passat dimecres, sortida de running a les que organitza el Club d'Atletisme L'Escala Empúries, Flama 91, punt de trobada a la plaça de les Escoles, 8 del vespre. Divendres en tindrem ja 16 i engeguen les novenes jornades del Centre d'Estudis Escalencs. Divendres 7 de la tarda al Museu de l'Anxova i de la Sala amb la presentació de l'exposició El Fluvià, tres comarques i un riu, arrodonit amb conferència a càrrec de l'arxivera Marisa Roig. Lligada amb aquesta presentació, l'endemà dissabte, una sortida a una excursió pel tram baix del Fluvià, sortint del mateix Museu de l'Anxova i de la Sala a les 10 del matí. Tornem a divendres perquè, a banda de les jornades, divendres engeguen les conferències de primavera que organitza un any més la Junta Local de l'Associació Catalunya contra el Càncer. El càncer hereditari serà el títol de la conferència que anirà a càrrec d'Adrià López. I els mesos d'hivern, o tombant o arribant a la primavera, sempre hi ha una activitat, sempre. Qui diu sempre, diu aquestes últimes dècades. Enguany farà 31 anys, o és la 31a edició, si més no, del playback de veterans. Tres sessions, com sempre, divendres i dissabte a 10 de la nit, diumenge a les 6 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural Xavier Vilanova. Organitza la comissió del playback. El dissabte, a banda de la sortida que ja hem comentat, hi ha visita romana a Empúries, hi ha sortida al teatre a la tarda, organitzada des de la biblioteca a l'entorn del grup de lectura de teatre. Aquesta setmana es va veure Sol Solet, un text molt desconegut d'Àngel Guimerà. A les 7 de la tarda, presentació del llibre La meva vida, de Pilarín Vallès, a l'Alfolí de la Sal, i a les 10 de la nit, segona sessió del playback. Diumenge al matí, vermut solidari per la República, amb xocolatada, amb vermut, pa amb anxoves, botiga i concerts. Entre les 10 del matí i les 3 de la tarda, a la Riba, organitza el CDR L'Escala, el Comitè de Defensa de la República de l'Escala. A 11:45, visita romana de març. A les 12, visita al port. A les 12, presentació de les closes, la reedició d'aquest conegut text de Maria Àngels Anglada a l'Alfolí de la Sal. A la tarda, a les 6, el playback, tercera i última sessió. I a la tarda, a 6:45, el ball de tarda al casal del jubilat Jardí del Pedró. Recordem altres apunts com el concurs de la literatura infantil i juvenil a la biblioteca, segona edició, fins al 27 de març. Els nois i noies que vulguin participar-hi són convidats a enviar els seus textos. Fins al 4 d'abril es pot visitar Antiqua Pavimenta, aquesta exposició sobre els mosaics i paviments d'Empúries. Fins al 3 de juny, les pintures de Rafael Ramis, pintures i dibuixos, instal·lats a l'Alfolí de la Sal. Vicenç Assessoria us ha ofert l'agenda d'activitats culturals. Pràcticament arribarem a 12:45 escoltant música. La cançó és Indomables, de Xerim Araster. Indomables, Xerim Arasté, del disc Polinèsies. Arribem a punt de dos quarts d'una, falten ben pocs segons, i obrim una d'aquelles càpsules divulgatives vinculades amb el nostre entorn, com és el Parc a la Ràdio, una secció que informa i divulga la riquesa i diversitat natural del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, a càrrec de Boris Weitzman, avui parlant d'ocells viatgers.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que tenim ocells molt viatgers al Parc Natural?
L'ocell tempesta és un ocell marí europeu, el més petit i el més amenaçat a Catalunya. És de la mida d'un pardal i fa només 15 centímetres. És negre i té el carpó blanc, que és on s'ajunta el llom dels ocells amb la cua. És solitari i viu mar endins. Amb sort, se'l pot veure volant entre les onades amb les potes desplegades. Menja plàncton i algues, que localitza amb el seu olfacte ben desenvolupat. El seu nom li ve de que quan hi ha tempesta s'apropa a la costa, però també s'apropa a terra per reproduir-se. No cria cada any, sinó que pot fer-ho cada 7 anys. Fa un niu a un forat o entre els blocs de les pedres i posa un sol ou. Necessita un hàbitat en bon estat, sense rates, ratolins ni gats que el puguin atacar. Les Illes Medes són especials perquè cada any es tenen evidències de que intenten reproduir-se i que són presents durant l'època de cria, però sembla que hi ha massa ratolins i potser massa gavians. Un altre ocell viatger és el falciot pàl·lid. És un dels ocells que més quilòmetres fa durant la seva vida. Dorm, menja i copula en l'aire. Pot recórrer uns 400 quilòmetres diaris. Només deixa de volar per fer el niu a les parets litorals, com els espadats i coves del Montgrí i de les Medes. La baldriga cendrosa és un altre ocell molt viatger que pesa només 800 grams. Cria a les Illes Balears, però durant els mesos entre març i octubre ve a alimentar-se de peixos a l'Empordà. El seu gran viatge comença quan arriba l'octubre. Llavors, aprofita els vents alisis i creua l'oceà Atlàntic cap a Brasil, Argentina i la Patagònia, per tornar a creuar l'Atlàntic passant per la ciutat del Cap a Sud-àfrica i tornar a pujar cap a la Mediterrània durant el mes de març. És un ocell molt viatger que ens visita en la seva volta anual pel mig del món.
Heu escoltat el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, per a Ràdio L'Escala.
La llum d'un acord major i obert que t'atrapa. Cançons per fer carretera rere el volant. Quan de nou la dignitat comença una cala, les presons i les fronteres del mirall. Per tornar a aixecar-se s'ha d'haver caigut abans. Sortir deslligat de peus i mans. Caminarem pel pas del temps, som innocents. Saps que la pressa mata. Respirarem, no passa res, tot està bé i això està passant ara. Travessies pels deserts de les nits més llargues, cremaran a la foguera de Sant Joan i escurçant-se les distàncies. distància sobre la marxa. Tastarem la fruita prohibida cada instant. Ni jutges, ni culpes, ni pecats originals. No cau en la trampa dels mortals. Això està passant ara.
Innocents, de Joan Masdeu, acompanyant-nos en aquest migdia de ràdio, a Ràdio L'Escala, en aquest Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Ara una mica de gastronomia i obrim la consulta del doctor Productes, avui parlant de la canyella.
Continguts en xarxa.
Sigueu molt benvinguts una setmana més a la consulta radiofònica del doctor Productes, a la teva ràdio local, amb el nostre doctor especialista en temes culinaris, culinaris i amb els productes de casa nostra, doctor Jordi Jaques. Molt benvingut, Jordi, una setmana més.
Hola, molt bones vosaltres.
I gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta consulta, on hi trobem avui un producte senyor, senyoràs, com la canyella.
Correcte.
La canyella va ser una de les raons determinants, fent una mica de política internacional avui, va ser una de les raons determinants que van empènyer els descobridors portuguesos del segle XVI a buscar una ruta que connectés Europa amb Sri Lanka, l'antiga Ceilan, i la Índia, vorejant el continent africà. La lluita per tenir-ne el monopoli va ser ferotge, fins al punt que els holandesos es van apoderar del comerç mundial de la canyella durant més de 200 anys. Valgui com a introducció, una mica de context, però avui no fem política internacional. El que volem fer, com sempre, és posar en valor un bon producte i aprendre alguna recepta o com utilitzar aquest producte degudament a la nostra cuina. Una canyella, per cert, amb unes interessantíssimes propietats nutricionals.
Jo, de fet, crec que quan descobrim propietats nutricionals que té, potser sí que en podríem fer política internacional i fins i tot podria ser digna de declarar alguna guerra, perquè realment la canyella ens aporta moltíssimes coses. D'entrada, és un dels aliments més actius antioxidants, que ens ajuden, ens ajuda pues, moltíssim a lluitar contra l'envelliment de la cèl·lula. I és, això és, bueno, jo crec que és una de les coses que més li acabem buscant sempre a un producte. Per altra banda, té propietats curatives molt conegudes per al tracte urinari, per posar fre a les infeccions d'orina, per exemple. L'oli de canyella té uns efectes antibacterians i antifúngics molt potents. Bueno, és un d'aquests productes que realment ens ajuda molt en moltes coses en el cos.
A unes propietats inqüestionables, però també uns efectes sobre l'organisme absolutament beneficiosos.
Correcte. Ajuda molt també per les habilitats mentals. Ens ajudarà molt doncs, quan hàgim de tenir molta activitat mental, que hàgim d'estudiar, hàgim de tenir, realment necessitem concentració, doncs unes bones infusions de canyella doncs, també ens aniran la mar de bé.
A banda del perfum i aquest gust tan agradable que genera allà on l'apliquem, no?
Correcte. Mira, és una coseta, és una tonteria, però que em va sobtar l'altre dia a casa d'una senyora gran que tenien en el cantó de la calefacció pues una tassa, la teníem ben bé a sobre la calefacció, amb aigua i plena de branques de canyella. De tal manera que, de la mateixa manera que aquella aigua anava generant una mica de vapor per no secar en excés l'ambient per culpa de la calefacció, li anava donant també un cert aroma a canyella, que és un d'aquells aromes que se'ns fa agradable sempre.
Mm-hmm. Un aroma relaxant per definició.
Un aroma relaxant per definició i al mateix temps molt, molt agradable. Fixeu-vos bé que, més enllà de fer-ne, d'utilitzar-ho en aquest cas, com us estava explicant, o bé per fer-ne algunes infusions, que també són molt agradables, també podem fer servir com incens. Agafem les branques de canyella, els escardem una miqueta, i aquella branca que ens va quedant, que igual que un incens, l'encenem i es va consumint mica en mica i també ens va generant aquell aroma molt més fort, molt més pujat i, si tu vols, més fumat, perquè aquí sí que combustim directament i d'alguna manera ens queda molt aroma molt més impregnat, però també ens dona una altra opció.
Jordi, algun inconvenient deu tenir la canyella? Jo estic pensant, com a mínim, amb el preu.
Sí, bé,
no és un producte.
Aquí ens hem de posar una mica com la vainilla. És una de les coses que jo sempre dic, que és, sempre ens serà molt més rentable pagar molt més per la canyella que pagar-ne molt menys. I us explico per què. Perquè unes bones branques de canyella, en aquest cas la de Sri Lanka, que és la més coneguda, que és la més aromàtica, que és la que més ens aportarà, inicialment ens pot semblar que ens surtin una miqueta més cares. Quan dic una miqueta més cares, pot ser que un manat de canyella oscil·li de 5 o 4 euros la barateta, o 3 euros i mig la barateta, a 10 la cara, ¿vale? Però és que el rendiment que li traurem a la cara és molt més que el que li traurem a la barateta. En aquest cas, la cara és un clar exemple de què és barata. A la vainilla, per exemple, passa el mateix, no? La vainilla aquesta de Madagascar, que ve la vaina ben farcida de vainilla, al final, d'una sola vaina, treus el rendiment de 4 de les altres més ordinàries. Per tant, no ens faci por pagar per la canyella, perquè pagant molt pagarem poquet, i un manat de canyella en tenim per anar fent molt de rato, però el rendiment que li traurem sempre serà molt més alt. I fixeu-vos bé que tenim un gran nombre de plats en la nostra cuina, sobretot en la pastisseria catalana, que aromatitzats amb canyella sempre hi van. Llavors, tenir aquella en el rebost, tenir-hi canyella, que no se'ns fa malbé i que podem acabar molt millor, que li podem donar molt més rendiment en una crema, en molts postres, amb mousse i tot, doncs jo crec que val molt la pena.
Posem-hi, doncs, ens havies preparat en la recepta d'avui un plat de peix on intervé la canyella, un plat de carn i un o dos plats de postres.
Doncs sí, farem un parell de postres. Com bé deies, farem un peix primer, un llobarro amb chutney de pastanaga, canyella, botifarra negra i una reducció de vinagre. Farem com a carn una galta de vedella amb canyella i carbassa. I, per altra banda, farem un postre més contundent, una mousse de canyella i un postre molt més refrescant. Taronja, canyella, moscat. Molt simple, tot molt senzillet.
Un a un. Comencem pel peix, comencem pel llobarro.
Comencem pel llobarro. Farem un chutney. Ja n'hem parlat altres vegades dels chutneys. En aquest cas el farem de pastanaga, canyella i botifarra negra. I, bàsicament, el que tindrem serà la pastanaga, la pelarem, la tallarem a dauets, i l'escaldarem una miqueta. Només una miqueta escaldada i la guardarem. La botifarra negra, també tallada a dauets i guardada. I, bàsicament, el que farem serà tirar una miqueta de sucre i la pastanaga, i ho anem saltejant, i la canyella, una branca de canyella, i tot això que es vagi saltejant, ben saltejat. Quan el tinguem allò ben saltejadet, fiquem també algun gra de pebre, algun gra d'all, quan ho tinguem ben saltejadet, i afegim una miqueta de vinagre, un puntet de vinagre, i que es vagi estoveint. I això ho guardem.
Qualsevol vinagre, un vinagre suau, vinagre fort...
Un vinagre suau, si pogués ser, un vinagre de vi blanc, un vinagre allò, fins i tot un vinagre de sidra, un vinagre més aviat, més que suau, més transparent. I això ho guardem. I per altra banda tenim la botifarra. Per altra banda reduïm una miqueta de vinagre. Agafem vinagre i afegim una miqueta de sucre i reduïm a la meitat. Hem agafat el llobarro, la suprema de llobarro. Marquem per la banda de la pell. Agafem aquest chutney que hem fet, el fiquem de base, aquests dauets de botifarra negra, que ben entera, crua, completament, fiquem tot al voltant i la reducció de vinagre per sobre. Veureu que la combinació més potent, aquesta de la botifarra negra, la pastanaga i la canyella, que ens donarà un toc molt més aromàtic, i aquesta reducció de vinagre que ens lligarà tot una miqueta, quedarà la mar de xulo. Serà un llobarro, en podríem dir, per anar acabant l'hivern, començar a veure ja la primavera
veig,
de fondo.
Ja li veig a la castanya amb un plat com aquest. Anem a la carn.
Vinga, farem una galta de vedella. Bàsicament, aquí separarem les coses per tres bandes, diguéssim, la galta per una banda, la salsa aquesta que farem amb la base de la canyella i la carbassa, la carbassa per una altra banda, que en tindrem un puré de carbassa, algo tan senzill com això. La galta de vedella, a mi com m'agrada fer-la és agafar-la, la rostim a uns 180 graus, a una horeta i mitja, salpebrada, vale? Anar-la rostint, si voleu a mitja cocció el flamegem una miqueta, aquest flamejat doncs, de tant en tant li podem anar tirant per sobre, necessitem no estar molt passats de temperatura, però sí arribar als 180 graus, i un cop hagin fet aquesta horeta, horeta i quart, horeta i mitja, agafem una olla amb caldo, agafem les galtes i els posem a dintre. I tranquil·lament, 2 hores a bullir, directament, vale? Un cop punxem les galtes, que ens quedaran ben, ben meloses, ja els podem treure, i el que és la galta ja la tenim. Per altra banda, agafarem fondo de carn, sucre, una miqueta d'Oporto i canyella. I bàsicament el que farem serà un dauet de mantega amb el sucre, que es vagi caramelitzant, i la canyella. Quan tot això estigui ben caramelitzat, tirem una miqueta d'Oporto. Quan tot això estigui ben desfet, ja veureu que el sucre se'ns va barrejant i es va desfent, ja hi podem afegir el fondo de carn. I tindrem una salsa, un fondo de carn, una salsa potent amb aquest toc d'Oporto i sobretot amb aquest gust ben pujat de canyella. I per altra banda hem fet aquest puré de carbassa. Agafarem les carbasses, els apelarem, els abullirem i els triturarem. Punt de sal, punt de pebre i tindrem un puré de carbassa. Agafarem el plat, a la base aquest puré de carbassa, la galta de vedella a sobre i la salsa aquesta de canyella per sobre. Un plat potent i molt gustós.
I després de plats potents com aquest, anem a les postres, que és
postre potent,
allà on de seguida jo m'imagino la canyella. Abans d'engegar aquesta consulta, jo m'hagués costat entendre que la canyella l'apliqués amb un plat amb una galta de vedella. Jo poca cosa més que les postres l'hagués portat. Però bé, tot això assumit, anem a les postres.
De la canyella en podem fer gelats, en podem fer galetes, en podem fer moltes coses. En aquest cas us proposo d'una mousse perquè és algo ben senzill. Agafarem una nata de muntar, i bàsicament el que farem serà infusionar-la amb canyella. En aquesta nata ja hi podem afegir-hi una miqueta de sucre i canyella, i a infusionar, que bulli, i un cop bullit el deixem refredar i ho deixem amb la canyella allà dintre. I bàsicament el que farem serà escórrer aquesta canyella que tindrem allà dintre, barrejar-ho ben barrejat i amuntar aquesta nata. Un cop tinguem muntada aquesta nata, quan la tinguem a mig muntar, hi afegim unes cues de peix. Què són les cues de peix? N'hem parlat moltes vegades. Hem separat una miqueta d'aquesta nata, l'hem posat a calentar, les cues de peix que abans els hem posat amb aigua freda perquè es quedin ben estoveïdes, aquelles peces llargues, primes, que són la gelatina, fiquem allà dintre, barregem amb aquesta nata no muntada, i l'altra que està mig muntada, doncs a mesura que es va acabant de muntar, i afegim la nata amb les cues de peix. I ens quedarà doncs, una mousse amb molt de sabor a canyella. Que això ho acabem i ho fiquem en un gotet, en un got de zurito, en un platet, i llavors volem ficar una miqueta de canyella espolvorejada per sobre, doncs millor encara.
Per acabar-la de presentar.
Podríem barrejar-hi aquí moltes cosetes, uns dauets de poma ens anirien molt bé, qualsevol fruita, una miqueta de pinya ens hi quedaria molt xula també.
Home, una canyella amb una taronja es pot fer un altre postre fantàstic.
I ja, aquí ja anem sentint l'estiu, I algo tan senzill...
Una de fresca, ara.
Algo tan senzill com agafarem una taronja, la pelarem, la tallarem a
Llesques,
m'anava a sortir en castellà,
o rodanxes.
Gajos, però rodanxes, per exemple, quedaria la mar de xulo, i bàsicament el que farem serà, farem una infusió, un xarop, ja n'hem parlat moltes vegades, la mateixa proporció d'aigua que de sucre, i en aquest xarop hi ficarem les branques de canyella, això que pugi de temperatura, i quan ho tinguem pujat de temperatura, hi afegim la taronja, una miqueta de moscat, lo just, per no passar-nos d'alcohol, i que això es vagi refredant directament. Quan hagi acabat això, agafarem, escorrirem la taronja, la posarem en el plat, ficarem unes fulles de menta, que ens hi quedarà la mar d'això, ens donarà molt, molt fresquet, i aquest líquid ben barrejadet que ens ha sobrat, doncs en tirem una miqueta per sobre. Tan senzill com això. Podem acabar-ho fins i tot també, aquí amb el mateix, amb una miqueta de canyella en pols, però si no també una miqueta de sucre marró, un sucre moscovado, un molasses d'aquests, que ens donarà un toc ben xulo.
Caram. Avui és un d'aquells programes avui per repetir i pair a poc a poc, perquè hi ha una mà de dades a l'hora d'elaborar aquests plats, fantàstics tots ells, que farà que jo mateix surti de l'estudi per escoltar-me aquest programa i prendre notes.
Vinga, prendre notes.
Jordi Jaques, cuiner i xef del restaurant El Molí de l'Escala. Moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Continguts en xarxa.
I de productes com la canyella, saltem al racó natural amb Maria Lluïsa Aranaz i Cristina Martí, ja acostant-nos al punt de la una, acostant-nos a la franja de l'actualitat. Avui, herbes i espècies a la cuina.
Continguts en xarxa.
Senyores i senyors, un dia més nosaltres tenim el plaer de comptar aquí la Cristina Martí, que ens porta doncs aquell racó natural en el qual nosaltres estem aprenent moltíssimes coses. Cristina, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia a tothom.
Hem parlat de com collir les herbes, hem parlat de com conservar-les. Avui ens portes herbes i espècies a la cuina.
Doncs sí, avui ja, diguéssim, ja vam collir les herbes, les tenim allà en el seu pot, allà, totes ben ordenades, etiquetades, que un cop una herba, quan està seca i trinxada, a vegades, ens pot despistar una mica. Home, si tenim l'olfacte una mica fi, doncs no ens enganyarà, però, sobretot, una bona etiqueta no està de més. Bé, doncs, què podem fer amb les herbes a la cuina? Les herbes a la cuina, fixeu-vos que totes les plantes aromàtiques que es fan servir a la cuina, la menta, el romaní, la farigola, la sajolida, totes donen la casualitat que també són medicinals. Aleshores, jo et pregunto, Lluïsa, quan nosaltres posem herbes en els nostres guisats, que ho fem des d'un... que no ho fem des d'un punt de vista medicinal, sinó...
Jo per l'aroma, perquè
per l'aroma,
exacte, que li dona un toc
clar,
especial, no?
Clar, l'orenga de la pizza, no el fem amb la intenció que sigui més digestiu, sinó que ens doni aquell aroma inconfonible. Clar, les plantes aromàtiques tenen tres funcions. Primera, la que nosaltres valorem més, que és la gastronòmica, tots els sentits, l'olfacte, el sabor, tot això és el primer. Després ens dona unes propietats digestives, perquè moltes d'elles tenen aquesta... Són digestives, en el sentit que un menjar que ha incorporat herbes aromàtiques sempre ens sentirà molt millor que una planta que no porti res. I després té una tercera propietat molt important, que és que són antisèptiques. Posar farigola amb un arròs ajudarà que aquella descomposició que tenim aquell dia que estem malament, això vol dir que en el nostre organisme està passant alguna cosa. La propietat antisèptica farà que no, si hi hagués una petita infecció, doncs la farigola se'n cuidarà. I com aquesta, l'orenga, la sajolida, totes elles tenen aquestes propietats fantàstiques. O sigui que posar plantes aromàtiques en el menjar és una molt bona opció. Què podem fer, doncs, a la cuina, dintre de la gastronomia de cada poble, doncs, s'han utilitzat les plantes de moltes maneres. Jo avui, sobretot, aneu amb paper i llapis, que us passaré unes quantes receptes, sobretot de salses. Les salses aquestes fredes que es fan servir...
I ara que ve l'estiu, anirà fantàstic.
Són perfectes. Una molt coneguda, que són les fines herbes. Les fines herbes, que és una combinació de plantes que ens ve de França, són tota una sèrie de plantes que és aquelles que vam parlar en l'anterior programa, que són d'aquelles plantes que no es poden assecar I sempre és una salsa que s'ha de fer servir en fresc. Quines herbes farem servir? Doncs unes que molt conegudes. Primer que tot, el julivert. El julivert, que el tenim, que sigui bo. El cibulet, que és aquella...
Primer
és com uns fideuets, que té aquell gust de ceba. Uh-huh. El cibulet, el julivert. El sarfull. El sarfull és aquell que en diuen també el julivert rissat. Que no és tan aromàtic com el julivert, però també té la seva gràcia. I a França es fa servir moltíssim aquest julivert. L'estragó, l'anet, el marduix, l'alfàbriga, l'àpid, el coriandre. Tot aquest munt de plantes, si no les teniu totes, no passa res. Però mentre tingueu julivert, alfàbriga i el sarfull... el cibulet.
El
cibulet. Mentre tingueu aquestes tres...
Bàsiques.
Aquestes són bàsiques. Les altres, mira, si les podeu tenir, millor. Tot allò, com ho farem? Doncs els tallarem molt petit, molt petit, molt petit, en fresc, com si féssim allò que en diuen la juliana, i aquesta barreja, què podeu fer? Si no la heu de fer servir de seguida, al congelador, o soles o amb oli. I si no... Queda molt bo, doncs, barrejada amb formatge fresc, posat damunt d'un peix, amb els creps, amb uns ous. És una salsa que, barrejada amb oli i llimona, queda boníssima. També la trobareu, us la venen també seca. Però, com us he dit, amb el julivert sec. No
pot ser el mateix. No pot ser el mateix. És que no pot ser.
O sigui que si podeu fer-ho i podeu un dia tenir totes aquestes plantes... I les prepareu, les tindreu al congelador i sempre ja ho tindreu a punt per fer-les servir. Fines herbes.
Fines herbes, ja tenim una salsa més fàcil de fer i ràpida.
Ja està. Doncs, continuant a França, si ens anem cap al sud, en tenim unes altres molt famoses, que són les herbes de Provença. Les herbes de Provença, aquí ja canviem. Així és com les fines herbes són herbes fresques, que només... que jo crec que és més propi del nord de França, aquí el tenim al sud. I al sud fa calor, i el terreny és més sec. Aleshores, aquí sí que farem servir herbes d'aquestes que s'assequen bé. Quines serien? Doncs la farigola, que no ens falti, el marduix, l'orenga, el romaní, el llorer, la sajolida... També hi he trobat receptes de franceses que incorporen també la lavanda. Jo aquí sóc una mica escèptica, perquè la lavanda normalment no es pren. Sempre s'ha fet servir per ús extern, no intern. De tota manera, si en voleu posar, que tampoc us farà malament, però molt poca quantitat. Aquí, la lavanda, perquè també domina molt
el gust
perquè és tan aromàtica. Uh-huh. Hem de posar molt poquet. I si no, no en posem. Però la farigola, el romaní, la sajolida, l'orenga, no pot faltar. Ben barrejat. Si volem ben fi, molinet de cafè, que ens quedi ben trituradet. I si no, tal qual. I és una barreja que és molt polivalent. Si la barregem amb oli, tenim una salsa doncs, per la carn a la brasa, per la verdura, per aquell pollastre al forn tirat... les herbes de Provença,
mil
i una, i dona un aroma fantàstica. Si aquestes mateixes herbes li incorporem espècies, pebre, comí en pols, una mica de canyella, clau, gingebre, cúrcuma... Fem una barreja i ho barregem. Fem meitat d'aquesta barreja d'herbes i espècies, meitat en sal marina, teniu una sal d'herbes fantàstica. A casa, mira que la dosifico, però a casa va buidant. Cada dos per tres em trobo el pot que ja està buit, perquè la pots posar a tot arreu. I va molt bé també perquè aquestes persones que no poden prendre massa sal, perquè amb un mateix pessic estàs agafant molt menys sal i més herbes.
Clar.
I el gust, si sal n'hi haurà una miqueta, però la potència de sabor te'l dona les herbes i les espècies.
Exacte.
I no trobaràs a faltar la sal. I vos pots fer barreges, però potser pots posar una quarta part de sal i la resta d'herbes i espècies. I de veritat, és molt senzill de preparar. Vindria a ser l'equivalent a aquests preparats que ja te venen fets, però te'l fas al teu gust.
Exacte, i amb les herbes que t'agraden.
Clar, i d'aquesta manera, doncs, a més, si incorpores, per exemple, cúrcuma, la cúrcuma és un gran antiinflamatori. Si tens problemes articulars i d'aquesta manera incorpores la cúrcuma en el menjar, et farà un molt, molt bon servei, perquè a mesura que la vas prenent, fa aquest efecte antiinflamatori sense els efectes secundaris dels fàrmacs. O sigui que és una manera de dosificar les plantes i de donar-nos aquest benefici. O sigui que a la cuina podem fer molta salut.
A la cuina podem